L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que, com cada dia, també avui, dimecres 21 d'octubre, encetem introduint el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem destacant que ahir se celebrava a la seu de la Delegació del Govern, Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, un consell en el que, entre altres temes, es van tractar qüestions com la recepció de subvencions a municipis del territori per valor d'1,2 milions d'euros dins del programa 7 comarques, la situació de col·lapse circulatori que viu la Nacional 340 o els treballs que el Departament de Justícia enceta per a la instal·lació del jutjat de lo penal al carrer Comerç de Tortosa i l'obertura de la nova oficina judicial d'Amposta. Seguint amb altres qüestions d'actualitat, destacarem també que el Montsià és l'única comarca catalana que no té accés directe a l'autopista, a l'AP7. Així ho recorda el regidor de Governació a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, alhora que reivindica la construcció del tram ebrenc de l'autovia. Parlant encara d'aquesta qüestió, coneixerem també a l'informatiu d'avui com va anar la reunió que en el dia d'ahir mantenien a Tarragona, a la subdelegació del govern central, els alcaldes del territori amb el subdelegat Jordi Sierra, que anunciava als alcaldes els plans del Ministeri de Foment, la construcció de fins a 11 rotondes a la 340 i la limitació de la velocitat als 80 km per hora en tot el tram ebrenc d'aquesta via. Un informatiu, el d'avui, en el que destacarem també que a Deltebre, avui mateix, comencen les aules d'extensió universitària de la gent gran. Parlarem també del sindicat Unió de Pagesos, que demana la promoció dels cítrics de les Terres de l'Ebre a través de la marca Reserva de la Biosfera. Avui acabarem parlant de la Regidoria de Benestar Social i Família de l'Ajuntament de l'Aldea, que organitza un taller pràctic d'iniciació a la cosmètica natural. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emuté.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat coneixent algunes de les principals qüestions que ahir van ser tractades en aquesta reunió del Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. Una sessió, una reunió que va servir, entre d'altres qüestions, per donar compte de l'aportació que destinarà el Departament d'Empresa i Ocupació per al foment de les economies locals de les quatre comarques ebrenques, una subvenció, un import de 1.200.000 euros a través del programa 7 comarques, un consell de direcció en el que es va tractar també la iniciativa del Departament de Justícia que ha encetat els treballs per a la instal·lació del jutjat de lo penal al carrer Comerç de Tortosa, així com de l'obertura de la nova oficina judicial d'Amposta. Altres temes també tractats van tindre a veure amb l'actualitat que viu la Nacional 340, aquest col·lapse circulatori i alta sinistralitat que en les últimes setmanes és a la primera línia de l'actualitat mediàtica. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell, el delegat del govern, Javier Pallarès, explicava que les Terres de l'Ebre rebran 1.190.635 euros dins del programa 7 comarques, unes quantitats que es destinaran al foment de l'economia local dels municipis de les quatre comarques ebrenques a través de la gestió dels consells comarcals. En concret, seran 236.635 euros per al Baix Ebre, 404.465 euros per a la comarca del Montsià, 357.733 euros per a la Ribera d'Ebre i 191.760 euros per a la Terra Alta. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre detallava també què és el que avalua el pla de mobilitat de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Xavier Pallarès.
Inicialment el que teníem que saber és quanta gent utilitza el Verge de la Cinta diàriament, quina procedència té aquesta gent, si són malalts o són professionals, qui utilitza o no el transport públic, qui utilitza vehicles de dues rodes per anar a treballar o per anar de visita, i qui utilitza les escales per anar a treballar o per anar de visita. Per tant, això és el que recollirà el pla de mobilitat, i després hi haurà tot un seguit de solucions tècniques que evidentment per aportar-les a terme s'han d'aportar a través, insisteixo, a través de l'Ajuntament i de la Generalitat, o sigui, a través de l'Ajuntament i de la Generalitat, en el sentit de que s'ha de posar d'acord i dir, escolta, doncs aquesta és la millor opció, l'Ajuntament la veu bé, la Generalitat la veu bé, llavors mirem com se paga. Bueno, estem en aquest punt.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, assegura que els cons de la Nacional 340 continuaran perquè no hi ha cap raonament tècnic per treure'ls, i assegura que la manera més ràpida de fer-ho és quan es desvien els camions per l'autopista, per la AP7. Xavier Pallarès.
Quan aquesta limitació se pugui posar, evidentment els cons desapareixeran. Mentre aquesta limitació no es pugui posar, si no hi ha cap informe tècnic que digui que aquests cons realment són un perill, no crec que hi hagi ningú que digui, escolta, els cons fora, perquè imagineu-vos altres que es trauen els cons i que hi hagués un accident. És complicat, per tant, jo veig que si no hi ha, avui en dia vivim en una societat que els informes tècnics són bàsics. Per tant, si aquí tens una reunió que estan Mossos i que hi ha tècnics del Servei Català de Trànsit, diuen, no, no, escolta, és que el con no és necessari per un seguit de raons que ells donen i argumenten, nosaltres no els volem. Doncs bueno, estem en esta, de moment, insisteixo, els conos se posaven divendres, dissabte i dilluns. Dissabte vam donar un argument que és la, que la via pública també l'utilitzen ciclistes i que el cono era un perill precisament per a la gent que feia esport i que utilitzava la Nacional, i vam aconseguir que el dissabte es tragués el cono i estan trets. La nostra lluita, insisteixo, és traure els cons.
Xavier Pallarès exigís bonificacions per als camions, per l'autopista, per la P7 i la gratuïtat per al trànsit intern de les Terres de l'Ebre, com en altres llocs del país.
A llarg plaç, tindre una A7 en el desdoblament que això requereix, i mentre això no es faci, tingui una gratuïtat per la P7. I això és el que demanem, i això és el que continuem demanant, i això és el que volem. I per tant volem que la P7 sigui gratuïta, mentrestant, no se soluciona el problema de la Nacional, perquè el problema de la Nacional, si ara la ministra sortia avui i diria, aquí hi ha no sé quants milions d'euros per redactar el projecte, per redactar el projecte i per executar el projecte, quants anys? 6, 7, 8? Perquè clar, entre expropiacions, projectes, al·legacions, obres, 7 o 8 anys, segurs. Per tant, el que demanem és, aquesta obra s'hagués tingut que fer fa molts anys atrás, per tant aquí hi ha responsabilitat de tots els governs centrals anteriors, més igual d'un color que de l'altre, hi ha responsabilitat per part de tots, i la responsabilitat que té el govern de la Generalitat, en aquest cas, és defensar els interessos de la ciutadania, que per això ens hi devem. Els alcaldes fan bé de fer el que fan, i la gent que cada dijous protesta i talla la carretera també fa bé, perquè són mesures de pressió per a dir, escolta, ja n'hi ha prou, i per tant nosaltres reclamem com a mínim desviament d'estos camions en unes bonificacions del voltant del 50% a l'AP7 i escolta, i la gent d'aquí del territori que puguem utilitzar l'AP7 gratuïta igual que està passant a altres zones, no cal anar molt lluny. Per tant reclamem el mateix, volem el mateix tracte.
Parlant dels jutjats del penal de Tortosa, Xavier Pallarès explicava que es traslladaran abans que acabi l'any a l'antiga comissaria dels Mossos.
Difícil este edifici. La idea és que a la segona planta s'instal·larà tot el que fa referència al jutjat de lo penal i s'està fent aquesta adequació de l'edifici per un valor de al voltant dels 200.000 euros. En dos mesos, en principi, això estarà acabada l'obra i ja haurem fet ja el trasllat del jutjat de lo penal, que estarà en concret amb aquesta antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra.
Per últim, hem dit també que el delegat del govern va donar a conèixer diverses actuacions que es duran a terme en els propers mesos a les comarques ebrenques, com ara l'inici de les obres a la C-12, a l'Eix de l'Ebre, al seu pas per Tortosa, les obres de millora de la T-350 entre Masdenverge i Santa Bàrbara i la licitació de les obres de millora de la T-334 entre Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. També la finalització de les obres i l'entrada en funcionament de la nova comissaria de l'Ametlla de Mar i la presentació del pla de millora dels accessos i aparcament de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, com anteriorment comentàvem, o l'entrada en funcionament del nou servei d'ambulàncies de les Terres de l'Ebre.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de la comarca del Montsià. De fet, l'única comarca catalana que no té cap accés directe a l'autopista de peatge, a l'AP7. Així ho recorda el regidor de Governació a l'Ajuntament de Santa Bàrbara a l'hora que reivindica la construcció, que s'impulsa la construcció del tram ebrenc de l'autovia de l'AP7. Antonio Ollés creu que la gratuïtat de l'autopista no és la solució definitiva per resoldre tots els problemes de mobilitat i accidentalitat que actualment hi ha a la Nacional 340. I així ens ho explica en la crònica que avui des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
Antonio Ollés, regidor de Governació de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, demana la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les Terres de l'Ebre és de sentit comú, però considera conformista la posició de renunciar al tram pendent de l'autovia A7, que en el seu recorregut pel territori fins a la Jana passaria a pocs quilòmetres del nostre municipi. En un article d'opinió, el regidor Planer afirma que és lògic demanar la gratuïtat de l'autopista AP7 mentre l'autovia no estigui acabada, però creu que aquesta no ha de ser la solució definitiva que necessitem al territori perquè la gratuïtat de l'autopista AP7 no és la panacea que resoldrà tots els problemes de mobilitat i accidentalitat que hi ha actualment a la Nacional 340. Ollés considera que si es deriva per la AP7, la major part del trànsit actual que circula per la Nacional 340 s'acabaria col·lapsant aquesta via traslladant els problemes d'un lloc a l'altre, posant com a exemple el fet que l'autopista AP7 ja es va tenir que afegir un tercer carril en cada sentit entre Barcelona i Tarragona, perquè dos eren clarament insuficients. Ollés lamenta que no hi hagi un criteri unànim respecte a l'acabament de l'autovia quan el traçat de la mateixa per les Terres de l'Ebre es va poder acabar consensuant. Prou temps van perdre per aconseguir-ho. Si no s'hagués perdut tant de temps per decidir per on passava, possiblement ja estaria feta. Es queixava.
En tant no se acabin les obres de la A7, que és el que, bueno, volia dir, la totalitat del territori volem, però per a sorpresa meua, bueno, hi ha gent que se conforma en que deixen gratuïtament la AP7 i que no cal construir la A7. Jo penso que és un error bastant greu, però ja es va discutir al seu moment i ja està acordat, el traçat ja està acordat, ja van haver les al·legacions que tocaven, bastant de temps a perdre, perquè si no s'hagués perdut aquell temps potser estaria acabada i tot, però clar, discutint el que tu dius, que jo la vull per aquí, jo la vull per allà.
El regidor Planer en el seu escrit també reivindica que els pobles de l'interior del Montsià mereixen tenir accés a una via ràpida que doni sortida al territori i recorda que el Montsià és l'única comarca per on discorre l'autopista AP7 que no té cap entrada a l'autopista, és a dir, cap accés, i que per poder accedir-hi abans estem obligats a traslladar-nos o bé al Baix Maestrat, a l'entrada de Vinaròs-Ullacona, o al Baix Ebre, a l'aldea Amposta.
Això és un detall que potser molta gent no ha caigut, però el Montsià és l'única comarca de tot Catalunya que no té cap sortida o cap entrada a l'autopista AP7. És l'única. Ni Baix Ebre, ni Tarragones, ni Baix Camp, totes les comarques per les que passa l'AP7 tenen alguna entrada o sortida. El Montsià no té cap. Has d'anar o a la de l'aldea, le diem Amposta, però realment és la de l'aldea, o has d'anar a la de Vinaròs, que està en territori valencià ja. Uh-huh. Al Montsià no hi ha cap.
Ollés creu que des d'altres municipis més propers a l'autopista potser no s'és conscient d'aquesta situació, ja que des de Tortosa, per exemple, es pot anar perfectament fins a l'entrada de la AP7 per un tram d'autovia, la C42, però des de molts altres llocs del territori, arribar fins a l'entrada de la AP7 més propera no resulta tan còmode. Per exemple, des de Santa Bàrbara, tenim que travessar Masdenverge, vorejar Amposta, fer un tram de la Nacional 340 i finalment superar un laberint de rotondes abans de poder entrar a la AP7, exposa el regidor, qui acaba preguntant-se per què hem de conformar-nos amb aquesta situació indefinidament quan sabem que ens correspon tenir una autovia que passarà a menys de 2 quilòmetres de la població. Jo vull que aquest territori sigui un territori normal dins de Catalunya i, per tant, que disposi del mateix nivell d'infraestructures que la resta. No cal tenir més, però tampoc hem de renunciar a res, conclou.
Gràcies, Josep. No abandonem el tema. La qüestió dona estos dies i dona per a molt. El govern espanyol projecta un total d'11 rotondes i la limitació de la velocitat màxima a 80 km per hora al tram ebrenc de la Nacional 340 entre l'Hospitalet de l'Infant i Alcanar per convertir aquesta via en una via interurbana, eliminar els girs a l'esquerra i dificultar els avançaments. Així ho va explicar ahir dimarts el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, en la reunió que va mantindre amb els alcaldes i representants locals ebrencs. La construcció de les 11 glorietes, al llarg d'uns 11 quilòmetres, es farà de manera progressiva i en tres fases. El conjunt del projecte, amb un cost total del voltant de 10 milions d'euros, s'enllestirà a finals del 2016. Mentrestant, els alcaldes del territori continuen reclamant al Ministeri de Foment el desviament immediat dels camions per l'autopista de peatge, per l'AP7. Mari Carmen Navarro, la presidenta del Consell Comarcal i regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, creu que cada municipi ha de valorar la mesura plantejada pel govern espanyol, però es mostrava convençuda que aquestes mesures seran efectives quan es desvien els camions per l'autopista, per l'AP7.
De fet, hi ha alguna part d'aquest projecte que s'estava treballant ja anys anteriors i ara sí que ens han assegurat que serà d'actuació totalment immediata, no? Que començaran dins d'enguany en tres fases diferents per a el contingut de tot, per a dur a terme el 100% d'aquest projecte. Jo crec que la valoració, en principi, pues, l'hauria de fer cada un dels municipis, no? Perquè cada un té la seva situació de territori i amb els seus veïns és una cosa molt particular. En general, és una actuació que podem... No sé si estem en condicions en aquests moments de valorar-la conjuntament. Crec que a la llarga, quan hi haurà unes altres mesures paral·leles, com sigui el desviament del trànsit, no? Poder llevar trànsit pesat de la nostra carretera, per tant, que no circulen tants de vehicles i que baixi la perillositat, penso que està bé. Hi ha zones, actuacions del projecte, que també són totalment necessàries en quant a accessibilitat als diferents municipis, però el conjunt d'aquest projecte, si és avantatjós al 100% o no, en tot cas la valoració la podrem fer quan s'hagin aplicat totes les mesures que com a territori demanem, i és aixecament de barreres per al tràfic intern i també el desviament del trànsit pesat per l'autopista. És una mesura que necessitem, més que voler-la, és que és necessària d'aplicació al territori perquè el número de camions que passa pel nostre tram és molt gran i creiem que és un dels factors més importants, no? o un dels motius que ocasiona pues, les retencions de trànsit i després els accidents.
La presidenta del Consell Comarcal del Montsià i regidora a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro, explicava que a banda de les mesures plantejades pel govern espanyol, cal una solució immediata per desviar el trànsit pesant per la AP7.
A l'edat que ens presentessin el projecte i que de fet ens fessin arribar la informació que fins ara conjuntament no teníem, però pensem que a banda d'aquest projecte, d'aquestes actuacions que s'hagin de fer a tot aquest tram, és totalment necessari fer mesures d'actuació ràpida i immediata per a eliminar la perillositat del tram de la Nacional 340 en el nostre territori. D'aquesta manera, o en aquest sentit, tots els ajuntaments i consells comarcals del Baix Ebre i del Montsià vam aprovar unes mocions on quedava reflectida les mesures que volem que se duen a terme d'aquesta manera tan immediata, no? Que era l'obligatorietat de fer passar el trànsit pesat per l'autopista, en bonificacions, evidentment, tal com se fa a la Nacional 2 de Girona, i després també aixecar les barreres per al tràfic intern del nostre territori, tal com s'està fent també en altres trams d'aquí de Catalunya. Aquí ens han traslladat que aquestes negociacions han de ser directament des de la Generalitat i el Ministeri, i estem esperant resposta, que si no rebem de forma immediata doncs demanarem algun tipus de reunió al Ministeri per tal que ens puguem que nosaltres puguem pressionar o puguem traslladar aquesta problemàtica que estem vivint i la pressió que tenim també dels nostres ciutadans i ciutadanes que crec que es mereixen una informació i una solució d'aquest problema que patim cada dia i que últimament doncs, s'han augmentat el número d'accidents en víctimes mortals al nostre territori.
Per últim, i al fil d'aquesta qüestió, ampliant l'anunci del subdelegat Jordi Sierra als alcaldes, cal dir que el projecte de construcció d'aquestes 11 rotondes a les Terres de l'Ebre es dividirà en tres fases. Una primera, que es preveu iniciar el pròxim mes de novembre, amb una primera rotonda al Perelló i una segona a l'Ampolla. Una segona fase que es licitarà al novembre i inclourà rotondes a l'Almadrava, Sant Jordi d'Alfama, Camarles, l'accés nord de la Ràpita i les cases d'Alcanar. La tercera fase preveu rotondes a l'accés sud de la Ràpita, l'àrea industrial d'Amposta, l'Ametlla i la intersecció entre l'Ampolla i Deltebre. Una operació que es completarà amb la remodelació dels enllaços a la variant de la Ràpita i l'eixamplament dels seus vorals i la millora dels accessos al pont d'Amposta, repintant la senyalització i instal·lació de bandes rugoses de seguretat als laterals de la via. Jordi Sierra explicava als alcaldes, com hem dit anteriorment, que el pla estarà enllestit a finals del 2016 o principis de 2017.
Arriba l'esdeveniment d'emprenedoria més important a les Terres de l'Ebre.
Gent amb talent, actitud i passió pel que fan t'expliquen les seves experiències professionals.
Espai Couo,
La Juana
i Aceros de Hispània.
I com a punt fort del dia, arribat des de Silicon Valley, tindrem Xavier Verdaguer, que ens parlarà sobre la innovació disruptiva. No t'ho pots perdre.
Amb sorpreses que ningú et pot explicar. Ho has de venir a veure. Si mai has tingut una idea de negoci, no hi pots faltar.
22 d'octubre a partir de 4:45 de la tarda a l'Auditori Municipal.
Una injecció d'emprenedoria en estat pur. Inscripcions a empresa@amposta.cat. Places limitades.
L'informatiu Emute.
Seguim el recorregut en diari de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Passem també avui per Deltebre, un municipi on just avui mateix, dimecres, comencen les aules d'extensió universitària de la gent gran. Des d'allà, des de Ràdio Delta, en té tota la informació Lluïsa Bertomeu.
El campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Deltebre organitzen una nova edició de les aules d'extensió universitària per a gent gran amb l'objectiu d'oferir una oportunitat a tot un sector de població adulta que manté viu el neguit de la formació i el conreu de la cultura més enllà de les necessitats professionals. Seguint la línia dels anys anteriors, s'han programat 7 conferències de temàtica molt diversa que tindran lloc un cop al mes, tal com explica la cap de l'àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana, Carme Franc.
I sabeu que és una de les activitats que des de l'Ajuntament recolzem ja fa temps. Són unes aules que se fan des de la Universitat Rovira i Virgili i que tenen també el suport de la Diputació de Tarragona, la Caixa i del mateix Ajuntament. I bé, que van adreçades a gent gran, que tenen el cost doncs, molt econòmic, com les activitats que s'adrecen per a facilitar l'accés a la cultura a la gent gran, i que tracten diferents temàtiques, no? Són en total 7 conferències i pendent de ficar data a una sortida, que normalment sempre finalitzen amb una sortida cultural. Els diria que mai és tard per aprendre, que de fet la vida és un camí d'aprenentatge i que no és solament aprendre, sinó que també és ensenyar. Que en aquestes aules se va escoltar una sèrie de conferències, però que sempre hi ha alguna cosa que tu pots aportar als companys i inclús al ponent.
La inauguració oficial de les aules d'extensió universitària de gent gran tindrà lloc avui dimecres a les 6 de la tarda amb la conferència Neus Català al Camp de Ravensbrück a càrrec d'Isabel Miró. Serà a la sala d'actes de la biblioteca. També recordar-vos que la matrícula de les aules d'extensió universitària es pot realitzar fins al 30 d'octubre. El preu són 15 euros.
Gràcies, Lluïsa. I abans d'arribar a la informació meteorològica, parlem avui també del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, que reclama públicament al Departament d'Agricultura una promoció específica, sobretot en l'àmbit europeu, del segell de la Reserva de la Biosfera per als cítrics de les Terres de l'Ebre. Un segell d'alta qualitat atorgat al territori ebrenc per la UNESCO que permetria d'augmentar el valor de la fruita en la seva comercialització i diferenciar-la d'altres produccions de l'estat espanyol, per exemple, que no poden disposar d'aquest segell. Així ho manifestava el coordinador del sindicat Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montesó.
Tenim de saber i treure, que millor dit, el suc, com si fos el suc de les mandarines o de les taronges, en aquesta oportunitat que ens brinda. Nosaltres hi volem dir al Departament d'Agricultura que ho impulsi, que hi fiqui els diners que hi tingui de ficar, perquè veiem que sí que tenim una reserva de la biosfera, però no li veiem que hi hagi la part pressupostària que li pertoca i que hi hagi programes de publicitat i que la gent que es vulgui enganxar i treballar a favor d'això i del sector, doncs que ho pugui fer, que se pugui anar a fires, que es pugui fer la promoció, que hi haguen stickers per a pegar a la fruita, que molts de cubres o hi hagi el logo d'aquesta reserva de la biosfera, perquè hi ha un segment de població a Catalunya i també a Europa que paga i té ganes de pagar per un producte vingut d'una reserva de la biosfera. I tot just nosaltres comencem i tenim de tindre idees, també idees novedoses en este tema.
Joan Montesó, el coordinador del sindicat d'Unió de Pagesos, aprofitava per encoratjar també les empreses citrícoles del territori a sumar-se en aquest segell, el de reserva de la biosfera, per al qual, recordem, s'ha de pagar una quota per poder-hi accedir, i al Departament d'Agricultura per a facilitar la feina i fer difusió del segell. I avui acabem a ritme de propostes formatives i parlant d'aquesta iniciativa de la Regidoria de Benestar Social i Família de l'Ajuntament de l'Aldea, que organitza un taller pràctic d'iniciació a la cosmètica natural per aprendre a fabricar els propis cosmètics. Un taller que es durà a cap en dues sessions, de 10 a 12 del migdia, els dies 7 i 14 de novembre, al Casal Jove de l'Aldea. Les inscripcions s'han de formalitzar a l'Ajuntament i el nombre màxim de participants serà de 10. El taller està adreçat a totes aquelles persones que vulguin realitzar preparacions senzilles a base de plantes per tal de cuidar la pell de tota la família. Un taller que girarà a l'entorn de les qualitats de la calèndula officinalis, una planta amb propietats per desinflamar, desinfectar i millorar el temps de cicatrització de les ferides. S'aprendrà a fer sabons corporals, ungüents, olis corporals i també una crema reparadora que tindran, entre d'altres, components naturals, com dèiem, la calèndula com a protagonista. El curs estarà impartit per Teresa Prades. Recordem, per a més informació, per inscripcions, les persones interessades poden adreçar-se a l'Ajuntament de l'Aldea.
Quarta gala taurina Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset, i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Han baixat avui les temperatures, es nota sobretot a les comarques de l'interior, Pla de Lleida, Catalunya Central, respecte a les temperatures que hi havia ahir, en alguns llocs han baixat entre 5 i 7 graus, i a les 8 del matí, per tant les mínimes més o menys provisionals, s'han quedat d'aquesta manera, valors una mica més suaus a la costa, entre els 13-15 graus, més baixos a les valls del Pirineu, que han arribat fins als 2-3 graus de temperatura nocturna. Vegin les imatges del Meteosat, ens dibuixen aquesta perturbació que a poc va marxant, encara es trobarà avui situada sobre l'arxipèlag Balear. Aquí a Catalunya s'obriran clarianes, tot i que hi ha molta humitat d'aquests últims dies, i per tant es poden formar alguns bancs de boira, són totes aquestes taquetes d'aquí, núvols baixos, que a mesura que el sol vagi escalfant una miqueta més s'aniran esveint i s'acabarà imposant el sol. També el País Valencià hi ha anat plovent amb força durant les últimes hores, fins a 26 litres, per exemple, han caigut a Dénia, i encara pot ploure unes hores més a l'arxipèlag Balear, que és on es troba situada la massa més gruixuda de núvols. Matí, doncs, aquí a Catalunya, tranquil, amb força sol, excepte al sud de la Costa Brava, costa de Barcelona, on es podrien formar algunes restes de núvols. Entre tramuntana també hi haurà intervals de núvols a la Vall d'Aran. A la tarda també farà sol, excepte en aquests trams de la costa central, sud de la Costa Brava, on encara podria créixer alguna nuvolada i deixar algun ruixat. La tramuntana també ho farà aquesta tarda i, de fet, ho farà fins divendres al matí. País Valencià, potser algun ruixet cap al sud. A l'arxipèlag Balear encara les tempestes poden ser més freqüents. El vent del nord aixecarà fort, temporal marítim, amb onades de més de 2 o 3 metres. I en pròxims dies el temps serà molt tranquil. Farà sol, les temperatures aniran pujant i hi haurà bancs de boira a primera hora.
I un dia més, amb la sempre interessant previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat en este temps d'informació, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 21 d'octubre, que novament ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal, un temps d'actualitat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.